Fabricació pròpia.
Late night, I'm missing home. Més voltes a la nòria una altra fotocòpia. Quants cops hauré marxat fugint del meu costat? No sé, no sé on em porta. Però si no torno encara, guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra. Portes escrit als ulls la vida sencera. Late night, sal i llimona. You know I'm coming home again. Ja no m'importa res més. Jo ho he tingut de dins, jo buscant-ho fora. Marxarem d'aquí, pararé la nòria. Potser no arribarà demà.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Com anem? Bon any nou, primer de tot, a tothom. La Nòria torna a girar, com cantant els Stay Homes en aquesta cançó, que, per cert, ha estat un dels videoclips més vistos a YouTube aquest 2023, que ja hem deixat enrere. En parlarem, de fet, avui al programa. I què? La pregunta és, com han anat aquests dies de festa? Sou dels que heu fet ja la llista de propòsits de cara al 2024, que ja el tenim aquí? Com dèiem, aquesta Nòria que torna a girar i ho fa amb molta força. Esperem que aquests girs i la velocitat d'aquests 365 dies siguin els més fàcils i còmodes possibles, si és que es pot demanar, i sobretot que puguem gaudir al màxim amb els 5 sentits aquest nou any que acabem de començar. Gira la Nòria, però abans, benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Saludem ja l'equip del programa. De moment, només tenim una baixa. O sigui, força i escalf a l'equip d'informatius, perquè... Toscano ha acabat bé, les del migdia, perquè em sembla que està ja...
Al límit.
És un heroi.
Tota la força, perquè bé, és una mostra representativa de com estem a Catalunya, no? Arta Jarque, com estàs? Molt bona tarda.
Vaig fent. Bona tarda.
Tu estàs bé?
En principi, sí.
Sí.
Tinc molt fred a les mans i als peus, cosa que no és un bon símptoma.
No.
Però
no.
Puc parlar, més o menys puc raonar d'aquella manera. Per
físicament
tant,
se't veu
no em demanis,
bé.
Demana'm el mínim, mínim, els mínims.
Els mínims,
mínims.
D'acord. Tu, Francisco, com vas?
Jo no podria estar millor, vull dir que no aconsegueixo estar millor. Saps què vull dir?
No puc estar millor.
No. Però bé, veiem... Ja ho hagués firmat, això, eh?
Uri, sí? Tu fas molt bona cara, eh?
Bueno. Sí?
Sí? De fet, els dos feu molt bona cara.
Òscar, bueno, Òscar, escolta, el millor actor.
Qui li enviem també tot l'escalf és la Candela Figueres, que avui la tenim a casa fent repòs. Tot i així, ha teletreballat.
Ui tant. La que més.
La que més, molt probablement, fins
compromís.
A aquest punt. Una abraçada ben forta. Candela, ja la trobem a faltar.
Home!
La trobem a faltar. D'aquí res estarà amb nosaltres. A la producció també en Ferran Capdevila, que de moment el veig bé. També estàs així mig-mig, diu així amb la peixera. Però vas amb la curta.
Fort. És que això passa, quan això abans de la gran febrada et va pujant la temperatura i et vas començant a treure capes.
I la Medina també, la Marta Medina,
ella,
a la vida pràctica i l'entrepassació
simultània,
fa molt bona cara.
Jove.
Tot sigui escalfa, vés escalfant, perquè això no se sap mai com arribarem al dia 5. I la nostra Paula Moreno al món sonor, però abans Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital. Ara sí, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Tothom està imparable.
Com l'home més buscat ara mateix.
No, que va, estic aquí, perdona, fantàsticament. M'has trobat rapidíssimament. Ho vaig resoldre amb dues trucades.
Hola, Francisco, és un raio.
Bueno, vaig venir perquè vaig trobar mono, també. Vaig veure la foto de WhatsApp i dir, mira, vaig trobar mono i jo sempre responc que un home guapo.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Ai, tu, quines floretes te tiren,
Em trobo molt millor ara mateix.
Mira, Yuri, t'ha pujat. T'ha pujat tants colors i tot, eh?
Sí, Yuri,
Francesco.
No se l'esperava.
No, per res.
Per cert, estem en directe, 5 minuts que passen de 2:45 de la tarda. La Jari, que us ha acompanyat durant aquests dies.
Sí, és veritat. M'heu escoltat o no?
Refregida,
sí,
molt bé.
Sí.
Molt bé.
Com si fos un del fish and chips, com si fos el peix, allò que fan fregit.
Com diu el Francisco, com ho diríem, al dente.
Ha quedat perfecte.
Però avui ja hi som gairebé tots per acompanyar-vos en aquesta tarda de dimarts. Primer programa de l'any. Després de repassar l'altra actualitat amb tot l'equip de fabricació, amb gairebé tot, avui tindrem, per cert, una col·laboració especial de Sandra Gómez, d'Informatius. Sí. Esperem que encara que estigui bé.
Ha arribat i l'han aplaudit, els d'Informatius. És com una heroïna. Està sana.
I em diuen que avui és el seu aniversari.
Ai,
què dius ara?
Home, doncs escolta, vindrà aquí a celebrar-ho al Fabricació.
Jo em pensava que li donaven dos petons de perfecte, tu estàs sana, que bé.
Viva. Doncs
que
viva.
Bé. Era per l'aniversari.
I un any més, sí. Va, després la Jari, que avui farà la digestió, amb en Tito Baraldés. El Tito Baraldés és realitzador de videoclips, com ara, per exemple, de Jofre Bardagí, de la Ju, dels Mambo Jambo, que va estar amb nosaltres al Dani Nelo l'altre dia, o, per exemple, del darrer videoclip d'en Pau Donés, amb Jarabe de Palo. Ostres, tot el recordarem amb aquest que tu me das, que compta ja, avui ho he hagut de veure dues vegades, ràpid, perquè més de 83 milions de visualitzacions. Imagina't. Aquest videoclip. Ho comentàvem ara a l'inici, el dia que hem conegut aquesta llista dels videoclips en català més vistos d'aquest 2023.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba tant les mans.
Aquest Coti per Coti, que ha estat la cançó, el videoclip en català més vist aquest 2023, i és que la revista Under Rock ha publicat per 8è any consecutiu aquesta llista dels vídeos musicals en català amb més reproduccions a YouTube. I justament d'això en volem parlar amb en Tito Baraldés. En parlarà la Jari, que la digestió de 3:15 de la tarda han passat de moda els videoclips, o quin és el consum que en fem o en fèiem. Francisco, tu també aquí poses moltes
coses. Jo era molt fan dels videoclips. I ara jo crec que no estan en el seu millor moment.
Menys els bars, hi ha bars que encara posen MTV i tots els videoclips, sobretot dels 90 i dels 2000, que van corrent i es repeteixen, però totalment. Per això
pagant, pagant, ho han de pagar. Bé, en tot cas, mira, parlarem de números, parlarem d'hàbits de consum dels videoclips, i ho farem amb el Tito Baraldés. Això serà 3:15, i després tindrem la dramaturga Ana Ponsoda perquè ens faci una mirada al món a través dels llibres. Avui conversarem amb l'escriptora Lema Zafón per parlar del País Valencià i de la seva última novel·la, Casada i callada, una novel·la on Zafón explica a través dels ulls de la seva protagonista el tema de la violència de gènere. I després, el cacau de les 4.
Tiros llibres a l'ordre incerta, deixa janela del quarto aberta, fas-me esquecer.
Avui xerrarem amb la guionista, humorista i presentadora Elisenda Pineda. Comencem nou any i ho fem amb humor i amb una donassa. L'Elisenda Pineda, amb ella parlarem sobre les dones que es dediquen al sector dels mitjans de comunicació, sobretot de dona i humor, Jarque.
Important.
Importantíssim, en aquest 2024. Això serà el cacau de les 4, com dèiem, amb l'Elisenda Pineda, i després tindrem un crim d'antes, avui amb la Jarque. Mirarem enrere amb el retrovisor de la Candela, amb el seu respecte, i avui la Jarque ens parlarà, bé, arribarà aquella segona part de la història de la Marie Bergé Snart, te'n recordes?
Ui, tant.
Aquella enverinadora en sèrie. Doncs avui mirarem enrere en el retrovisor fins al 1945.
Imagina't.
Ya sé que pretendías que fuera romántico, pero no hacía falta que cruzaras el Báltico, ni los valles glaciares, ni los siete mares van a conseguir separarme de ti. Sabes muy bien que no te importe ir a buscarte hasta el...
I tot això un divendres en què també volem mirar endavant. Ho farem amb el periodista Pau Massip, que ens portarà el que ens oferirà aquest 2024 informativament parlant. A més, tindrem a la Pi Bernat, que avui ens demanarà la paraula nou. I acabarem el primer programa de l'any 2024. Ai, que això ens fa molta il·lusió, ens fa molt de goig. Amb l'únic irrepetible Francesc Marginet.
Home, com l'hem trobat a faltar.
Que torna a fabricació pròpia. El tindrem a l'estudi, perquè avui ens portarà fins a Lapònia. Clar, a veure el Papa Noel. Sí, sí.
Ah, carai.
Situat a la ciutat de Rovaniemi. Ja veuràs. Ens dirà doncs, tot el que és veritat o fals de Papa Noel i de Lapònia. Així arribarem d'aquesta manera, si tu vols, a les 6 de la tarda. Cinc minuts i 3:45 de la tarda. Obrim ara sí Realitat Paral·lela. Mm-hmm. Vinga, Marta, bon any primer de tot. Com ha arrencat aquest 2020? Què és això de bon any? O sigui, quantes vegades s'ha de dir? Ja està.
Home, no, però avui ja ens hem vist per primera vegada.
Sí, home, sí, però ja t'ho he dit abans. Però
quantes
però
vegades si tu... Avui les vegades que facin falta.
Ah, sí? Home, cada
si segons que... el mestre Virgili es pot dir bon dia tot el dia, s'ha de poder dir... Fent una extrapolació ràpida, s'ha de poder dir bon any tot l'any.
Tot l'any, això és així.
Pel que et quedi d'any, sigui molt o poc.
Fins que acabi.
Clar.
És que en realitat cada dia, cada 3, per exemple, avui cada 2 de gener, doncs seria...
L'inici d'un altre
any. Bon any fins al 2 de gener de l'any que ve.
Clar,
sí. Si m'ho desitges el 7 de juny, per exemple, doncs serà bon any fins al 7 de juny del 2025, enteneu?
Sí, sí, sí. I clar, és el que m'està apuntant ara en... Anava a dir el noi de sort, que té molta sort. Sí. El Ferran, no, que em diu que avui m'he equivocat, ja només començar. Ah. Perquè aquest any, l'any quants dies té? 366.
Ah, és
any bisiest.
És el 29 de febrer.
Ui.
Que saps qui fa anys, el 29 de febrer?
En Ferran.
No.
Ah? El mestre Virgili?
No. Pedro Sánchez, entre d'altres.
Pobreta, que no està passant pel seu millor moment.
Bueno, escolta, com ha arrencat aquest 2024?
Doncs mira, jo estic enfonsadota. Aquests dies de Nadal he estat al nord d'Europa, com bé sabeu. Us he passat el... No sé si us he passat alguna foto
no,
del viatge.
No, ha sigut un secretisme aquí.
Bé, doncs què m'he trobat? Doncs el que et trobes quan vas al nord d'Europa. Gent educada, al metro hi ha silenci, és a dir, no hi ha gent amb els mòbils escoltant reggaeton a tot drap, com si tu no existissis. Una ciutat també sense grafitis, que això també jo ho agraeixo moltíssim, és a dir, que no hi ha gent pintades a les parets, sense pixadets de gos, això al carrer, ni cap d'aquestes coses, museus plens de gent local, que aquí és una cosa que no es veu, aquí els museus estan plens de turistes. Que jo crec que és una cosa extraordinària i, lògicament, doncs, quan he tornat a casa m'he trobat més al sud que mai.
Delta baix.
El xoc cultural de la tornada, de fet, va ser fulminant, perquè d'entrada, i això és veritat, només aterrar al Prat, els paisanos ja van aplaudir.
Què vols dir que van aplaudir?
És a dir, la gent que era al vol...
Amb què volaves, però?
Amb Ryanair.
Doncs s'ha d'aplaudir cada vegada que toca
terra. Tu ets de dir...
Home, jo pateixo que és el que està escrit.
Jo vaig interpretar aquells aplaudiments que volien dir ben tornada al país de la pandereta, saps? Aquesta és la teva realitat. Gent cremant un ninot de Pedro Sánchez, Rubiales, que torna a ser notícia perquè sembla que es reprèn el judici, els pisos turístics... Bé, en resum, Mercè, no estic bé.
No estàs, però jo igual... Mira, tu dius que no estàs bé.
No.
Però jo, Jarque,
sí,
et veig bé.
Tu em veus bé?
Jo crec que sí, Francesco.
Mira, saps per què?
Un segundo.
Sí o no?
Sí,
per què? Saps per què, Raga?
Per què?
Doncs perquè em queda una esperança.
Ah.
Perquè l'esperança és l'últim que s'ha de perdre.
Ara. Sempre.
Jo el llibre aquest me'l vaig llegir de petita i és una cosa que se m'ha quedat marcada.
Sí.
I tinc l'esperança de guanyar un premi al joc d'atzar més nostrat en aquestes dates festives a casa nostra, que és la quina o el quinto.
81. Borat, això jo. 43. El 25 de desembre.
Pels despistats, la quina o el quinto és un joc d'atzar similar al bingo, però molt millor per una sèrie de motius que ara llistarem. Però abans deixeu-me dir que depenent del punt geogràfic li podem dir quina o quinto. I això com es decideix? Doncs no ho sé. Ho he buscat, m'he intentat informar, però em sembla que és una decisió relativament aleatòria. Per exemple, el Vallès...
És per la zona.
Bé, però el Vallès, per exemple, Vallès, Ripollès, Baix Llobregat, n'hi diem quinto. Clar. El gironès s'estila més quina, però a Olot, per exemple, també li diuen quinto. És a dir, evidentment, doncs, Olot també forma part del gironès.
Sí,
per tant, clar, hi ha excepcions.
Aquí es trenca la regla.
Exacte.
Ja,
seria Lleida... com Llívia, que seria una illa catalana a França, doncs en aquest cas seria Olot. Per tant, a mi això m'ha desquadrat una mica.
A Lleida es diu la quina.
A quina, també.
Vull dir,
de fet, una de les més grans de Catalunya és la gran quina de Bescanó, que Bescanó, com dèiem, també està al gironès.
Clar.
I això, ni diuen... Però jo sóc de Bescanó, jo no sóc de Bescanó, sóc de Terrassa. I a Terrassa també hi ha molta tradició, en aquest cas de quinto. De fet, el social s'hi juga des de fa més de 60 anys. Per tant, com que avui parlaré d'aquest joc, a partir d'ara i en endavant...
Però una pregunta, Jarque.
Sí.
Tu ara ja ets una experta en aquesta quina o el quinto, com li dius tu a Terrassa, quan es juga? O sigui, tu saps perfectament quan es juga? Perquè sí que es juga a Nadal, però
No et vulguis avançar, però jo et porto aquesta informació, Mercè, i moltes més.
Clar.
Però, si us sembla, comencem... Jo us començo dient que això, a partir d'ara anirem quinto, val? Perquè és com diríem a Terrassa.
No, la resta això, que s'equivoca.
No, això... no vull fer el joc del quinto o la quina, perquè en parlaré moltes vegades.
Clar, doncs, llavors hauries de trobar una cita, perquè també despistaràs a la gent
quinta.
Que li ha dit quina. Clar, fes la quinta.
Val, la quinta.
Ja està.
Bé, doncs a la quinta cada jugador té un cartró. Per si no hi heu jugat mai, jo us explico una mica com funciona, val? A tots els cartrons hi apareixen tots els números de l'1 al 99, d'acord? Que són els mateixos que són, és a dir, dins de la cistella del lloro, que és la persona encarregada de cantar els números. Ara bé, tots els cartrons estan formats de quadrants amb els números ordenats de manera diferent.
Val.
És a dir, que el meu cartró té... 99 números, com el teu cartró,
sí.
Uri, però l'ordre de les xifres és diferent.
Columnes i files.
Exacte. Però, en aquest cas, tu, per picar, és a dir, per guanyar el joc, has d'omplir un quadrant.
Val.
No estem parlant de línies ni de files, sinó de quadrants. Els jugadors s'ajuden de guixes, que són unes llegums crues, per marcar els números que va cantant el lloro, d'acord? I va posant les guixes en aquest cartró. Guanya el joc i completa un quadrant de la cartilla i pica... Això és el millor, amb moltíssima energia a la taula, davant, evidentment, de l'emprenyament de tot l'auditori, que li llança també guixes enèrgicament doncs, a la persona que ha guanyat, perquè et fa ràbia. A tu te'n queda un número, et queda un número per picar.
No hi ha germanor, aquí no...
En absolut. És la guerra. Bé, aclarit el funcionament, apuntar que la quina s'hi juga als vols de Nadal, i, Mercè, això t'ho interessava a tu, i fins al dia de Reis.
Ah, veus... Veus. Escolta, mira, Hark, jo és que... Saps que aquí el programa són molt ràpids? I com has entrat en la polèmica de Quinto i de la Quina i has fet menció a Bescanó, saps què? Anem cap a Bescanó, en parlem amb l'alcalde, Xavier Vinyoles. Xavier, què tal, l'alcalde?
Hola, bon dia i bon any.
Bon dia i bon any, alcalde. Què és això? Que la Marta Hark ens està parlant d'aquesta Quina i hem entrat en debat ja només perquè, per començar amb el nom. Què és, la Quina o el Quinto?
La Quina.
Oh, ja hi som.
Clar, a Bescanó, però que vostè sap l'origen pel qual es diu Quina i en altres municipis de Catalunya se li diu Quinto, alcalde?
No, ho desconec.
És que això és un misteri, eh?
Sí, però bé, però com s'hauria de dir? És la Quina? Hem arribat aquí, doncs, hem dit, li direm Quinta.
Ni una cosa ni l'altra.
Eh?
No, Bescanó és la Quina, i sempre ha estat la Quina.
Ah, i llavors l'origen d'aquesta Quina, perquè ara la Harker ens ho deia, més de 60 anys que porteu jugant a la Quina.
Sí. Bé, aquí a l'origen van ser diferents entitats del poble que com un mecanisme de buscar finançament per les activitats que realitzen durant tot l'any, doncs s'agrupen i comencen a muntar aquest gran espectacle. Jo ho qualificaria ara ja com un gran espectacle.
Mm-hmm, un show. Alcalde, no sé si vostè, perquè això també és tradició, en algun moment vostè ha fet de lloro i si em podria dir quin és el premi estrella de la Quina de Bescanó, perquè això hi ha pobles que regalen coses realment espectaculars, com ara cotxes.
Bé, en aquí jo no he fet mai de lloro, em trobareu sempre per darrere la barra i les planxes i feina de dins, però en aquí Bescanó es va arribar a premis, es van regalar en un any, un Nadal, sí. Dos cotxes. Però llavors hi va haver un canvi de regulació i ara el premi estrella són televisions o Satisfyers, em sembla que són mica els premis que tenen més requesta.
Alcalde, però què vol dir això? Hi ha d'haver un canvi de regulació? En quin sentit?
O sigui, hi ha un límit en la quantia dels premis que es poden donar.
Ah, i qui ho fixa, això, alcalde?
Generalitat.
A Generalitat, fins i tot. Arribat a la Generalitat.
I quin seria, alcalde, el premi més celebrat? El Satisfyer? És amb el que es fa una mica més de jarana?
Si ho he de valorar pels crits de l'auditori, tinc dubtes si és el monitor o la tele, vaja, o el Satisfyer, que genera molt d'enrenou.
Molt d'enrenou. Quan se celebra la Quina, alcalde? Perquè ara ho deia, vull dir, perquè em sembla que vosaltres la fareu grossa, però serà aquest 5 de gener, si no m'equivoco.
No, bueno, la de Bescanó aquest any o aquest Nadal n'hem celebrat 8.
8?
Caram.
8, vam començar, ara m'equivocaré perquè la primera no la tinc massa clara, el 14, si no vaig errat, s'ha fet el 25, el 26, el 30, l'1... Ara farem el 6 i el 7, i la primera no me'n recordo, depèn una mica del calendari. Les que tenim més afluència seria la La de Cap d'Any, la de Sant Esteve i la de Reis. Són una mica els tres dies que ve més gent.
Però i la gent no es cansa de jugar a la quina? Vull dir, això, alcalde, vosaltres, clar, ho deveu valorar, no? Perquè crea fins i tot aquest punt d'addicció, no? Que ja ho estan esperant, perquè fins a 8 vegades, no?
Alcalde. Sí, aquest any ja ha sigut de les que més vegades es fa, però normalment és això, entre 6-7 cada any hi són.
Perquè repartir-ho al llarg de l'any no us heu plantejat?
No es pot. Ah. Les quines estan regulades pel espectacle com una quina restringida a l'activitat de Nadal.
Una pregunta.
Escolti, alcalde, on és que està el poliesportiu, que l'escoltem aquí com si estigués en una sala d'actes?
Ah, mira.
No, és el meu despatx que...
Oh, carai.
Càment no és de lo millor que tenim.
Ah, bueno. Si podria jugar una quina, fins i tot, també. Doncs, no sé si li voleu preguntar alguna cosa més a l'alcalde de Bescanó. Bueno, algun consell per si algun dia se'ns donés, no?, per jugar a la quina, no? Com ho hem de fer?
Alguna tàctica?
Tàctica no n'hi ha gaire, em sembla que és sort i més enllà de les probabilitats, i com més cartrons compris, més probabilitats tens, però sobretot venir amb antelació perquè estem parlant d'una quina on tenim entre 1.000 i 1.400, 1.500 persones, per tant es formen cues importants per entrar i malauradament hi ha alguna vegada que hem de deixar gent a fora perquè no hi cap.
Mare meva, clar, per això que repeteix, no?
Exacte.
Vull dir que si no al final...
Sí.
Xavier Vinyoles, que vagi molt bé, alcalde de Bescanó, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta 60a edició de la quina de Bescanó, Déu-n'hi-do.
Jo crec que l'enhorabona l'hem de donar a les tres entitats del poble, el club de patinatge, el club de bàsquet i el club de futbol, que amb l'esforç de tots els membres que 8 dies seguits, 8 dies d'aquests dies de Nadal, participant hores i hores muntant-ho, doncs són els que tenen tot el mèrit.
Doncs enhorabona. Enhorabona a tots ells. Gràcies, Xavier. Una abraçada ben forta. A Bescanó.
Adéu-siau. Adéu.
Mama, caca!
Al 5. Adéu. A la iaia pobreta, el 80. Torno a pelar. Al 70.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight, but you're glad to ride.
Jo a l'alcalde no li he preguntat, això ens ha quedat pendent, però jo a les quines que m'han explicat, perquè jo he anat a alguna quina.
Home, jo he anat al quinto.
Ah, sí? Sí, val. La qüestió és que a mi es passa una mica vergonyeta.
Vergonyeta?
Sí, perquè si tu fas un crit dient que l'has encertat i no és veritat, et fan sortir a fora i cantar una Nadala.
Ah, sí?
O, per exemple, doncs, passar com un moment... Sí, això.
A fora de...
A fora del poliesportiu. Si es fa els poliesportius,
tot sol, allà fora.
Aquest linxament a Terrassa no es fa. Sí que és veritat que quan es revisa la cartilla i, home, t'ho has picat i després, efectivament, no és veritat perquè hi ha algun número que et balla, doncs et cauen... Si abans t'han caigut guixes quan has picat, és a dir, aquestes fites, després encara te'n cauen més.
Guixes, com una vergonya.
Bé, el lloro, com... Seguim
caien guixes, Francisco?
Seguim parlant una mica de cultura, de cultura del quinto, perquè com sentíeu ara, el lloro és la persona encarregada d'anar cantant els números que surten a l'atzar de la cistelleta aquesta de Vímet que us explicava. Bé, la gràcia del lloro és que sàpiga com més jocs de paraula millor, perquè aquesta també és la gràcia del quinto. És a dir, no és només guanyar, que és el que comentava l'alcalde, que hi ha molts premis, sinó anar allà, passar-s'ho bé, cridar... cada número té la seva pròpia cantarella, que es repeteix cada any i els jugadors doncs, ja coneixen i criden a l'uníson en sincronització amb el lloro. Per exemple, el lloro, doncs, imagineu-vos que sacseja i li surt el 25.
Va.
Doncs ell crida 25 i tothom respon Nadal, d'acord?
Com,
què
a veure,
passa?
Què vol que jo...
Home, això és la gràcia. Per exemple, hi ha cantarelles que no tenen cap sentit i que tampoc rimen. Per exemple, el lloro diu, li surt el número i diu el més petit de tots, i tothom respon, tocava la trompeta. Què passa? Que si tu no ho saps, això és el número 1.
Clar, no he de dir, aquestes rimes estan estipulades o com funciona?
Clar, tots els terrassencs les sabem i entenc que la gent de Bescanó doncs, també té les seves pròpies. D'altres també hi ha cantarelles relacionades amb l'actualitat. Doncs el més petit, això diu el lloro, i la gent respon, el Real Madrid. I tu ja saps doncs, que és el número 1. Cantarelles que són mantres, estracanats i verdots, com ara el 69, crida el lloro, i tothom respon llepa, llepa, o pelat, 50, i la gent crida la fava et canta. Doncs Això també són xifres. Què és un palat, us preguntareu?
No ho vull saber. No ho vull saber.
El palat és una xifra cardinal, és a dir, el 10, el 20, el 30 o el 40, d'això en diem palat. I anem acabant, però és que és molt important que sapigueu. També ens podem trobar amb cantarelles que són jocs semàntics, com per exemple el lloro quan diu un que és nou, tothom diu el teu cotxe, i ja sabem que és la xifra, el número 9, o un que és 8, i la gent respon el teu cap. No, perquè ens posem una mica amb el lloro i ens enriem.
Aquesta rima, o sigui, és cada any el
sempre.
Mateix.
Sempre. Bueno, cada any i cada vegada que surt el número 8 o el 9, en aquest cas. Doncs es repeteixen. El quinto, per tant, és un joc simple, a priori, però que requereix aquest know-how folklòric i molt local. Les partides, potser també us interessarà saber, que valen 50 cèntims o un euro, i el premi són diners, una panera, o, com deia l'alcalde, doncs diferents coses. I aquí hem de fer una parada, perquè tot això té un sentit.
Quin sentit?
Tinc una bona notícia.
Com?
Perquè jo ara us he explicat com funciona, que és això, us he posat una mica la mel a la boca.
Sí, sí, sí.
I ha arribat el moment de dir-vos, companys, que nosaltres, demà, hi jugarem.
¿Qué? La quina del fabricació.
Borat, això jo, Tururu 43.
Un sidral del forn Mistral.
Bravo.
Atenció, atenció, perquè demà a aquesta hora nosaltres farem la nostra pròpia quina, la quina del versió, amb un premi espectacular, un tortell de Reis...
La quina del fabricació.
Què he dit?
De la fabricació. De la fabricació.
Un tortell de Reis, sí. Gentilesa del forn Mistral.
Ara. Molt bé. Ara t'escolto.
Què heu de fer per participar? Perquè esclar, aquí entraran en joc els nostres oients.
Sí.
Trucar al 93 409 27 71.
Sí.
O, si no, també ens podeu escriure un WhatsApp al 663 99 30 62. Sí. L'únic que heu d'indicar és el vostre nom i el vostre cognom.
Val. D'acord? O sigui, ara, per exemple, algú que vulgui participar... Nosaltres serem els seus representants.
Espera, clar, demà al quinto hi jugarem.
Però repetim això bé, perquè quedi clar. O sigui, la gent ha de trucar ara mateix, Jarque?
Exacte.
Val.
Podeu trucar a partir d'ara i fins demà a les dues de la tarda, perquè demà al quinto, aquesta partida, hi jugarem la Mercè, l'Uri i jo, perquè la Candela, pobra, de moment és baixa, i Pol Corredoira, el superhome dels esports, farà de lloro.
Perfecte.
Cadascun de nosaltres apadrinarà a una de les persones que ens hagi contactat, d'acord? Això serà, ho farem a través d'un sorteig, i el tortell se l'endurà la persona apadrinada del guanyador.
Perfecte.
Entesos?
Sí, sí, sí.
Repetim, què heu de fer si voleu optar aquest fantàstic tortell de Rei, gentilesa de forn Mistral? Doncs trucar, repetim el telèfon, al 93 409 27 71 o escriure'ns un WhatsApp al 663 99 30 62.
A partir d'ara mateix, si tu vols participar en aquesta rifa, d'aquest gran quina que farem al Fabricació demà mateix, recorda, un tortell de Reis de forn Mistral serà el primer premi, o sigui, imagina't, i altres sorpreses. 93 409 27 71. Truca ara mateix i demà un de nosaltres serà el vostre representant. 93 409 27 71. Que ets més de WhatsApp? 663 99 30 62. Aquí no ens truquis, ens envies un WhatsApp, com sempre, i ens dius que vols participar en aquesta quina del Fabricació. Ja està.
Això és
mira,
així.
Ja estan trucant.
Imagina't.
Mare de Déu. Ja veuràs demà.
I és que hi haurà bufetades, ja ho veureu. És que, a veure, els tortells del forn Mistral...
Boníssims.
Home, i és que, a més, són diners,
sí,
eh?
Sí, senyor.
Ja està.
Ja en tenim?
No, de moment tenim el primer participant. Val, tenim el primer participant,
val.
Que ara m'ho diu el Ferran, que és el Manuel.
Manuel.
El
Manuel.
Ah, i el participant escull qui Manuel. Vols representar?
Ah, mira, aquesta és bona.
Has dit que ho sortejaríem, això?
No, mira. Aquesta és bona. Mira, el propera persona que truqueu, quan truqueu, digueu, no, és que vull que em representi la Jarque, no, és que vull que em representi el Francisco, no, jo la Medina, no, jo la Raga, jo el Capdevila, el que tu vulguis.
I així ens ho anem distribuint. Val?
De moment el Manuel, doncs mira, serà el primer...
Ja ho veurem.
A veure com
què passa.
93 409 2771. Participa a la quina del Fabricació Pròpia. I ara sí, Francisco, jo, la veritat, falta res. Menys d'un minut per arribar al punt de les 3. Veig, deia la Jarque, que fas bona cara.
Sí, home.
Doncs m'està bé.
I tu
bé.
També, eh?
I jo també. Vull dir, la Paula també.
Tots.
Més gran, això sí, la Paula. Sembla que hagi crescut.
Un anyet
més. Fa bona cara, sí. Però hi ha alguna cosa que ens vulguis explicar ja per començar l'any?
Sí. I una vegada més, sí. Espera, que he perdut el sonido. Ara. Ja ho dic. No, sí. Sí, Mercè.
Sí, doncs vinga, endavant. Què ens vols explicar?
Vinga, us vull parlar d'un dels esdeveniments que comencen a ser una cita ineludible per Cap d'Any.
All is quiet on
Ai.
Ai, què?
Nothing changes on New Year's Day, deien els U2.
Correcte.
Doncs els temps canvien i les tradicions també. N'hi ha que es renoven o s'actualitzen i n'hi ha que directament desapareixen.
Ja està.
Per exemple, hem canviat l'expectativa de quina estrella de Hollywood protagonitzaria l'anunci de Freixenet.
Sí.
Sí? Per veure quins famosets presenten les campanades de cada Nadal.
Ui, aquí, ja sé
aquí,
de què vols parlar.
Jo crec que hi hem perdut una miqueta.
Pseudo-famosets.
La coneguda marca de cava invertia un dineral en celebritats internacionals com Gene Kelly,
imagina't,
Paul Newman o Liza Minnelli.
Hola, soy Liza Minnelli. Les deseo con mi show y Carta Nevada unas felices fiestas. Merry Christmas.
I no era bonic, això.
Era preciós.
Era gent, normalment nord-americans cèlebres, que deien aquestes quatre paraules maldites en castellà. Felices fiestas.
Felices fiestas.
Com Freixenet.
És que això dona caché.
I al final diuen, i Merry Christmas.
Home, clar, i això et fa decidir. Tu dubtes quin cava comprar. Hosti, si t'ho diu algú així amb accent americà, que és definitiu.
Rigor,
perdona,
prestigi.
Francisco, perdona, però és que jo crec que no m'ho puc treure del cap perquè acaba de trucar la 3 del 93-409-2771. Ja sabeu que encara queden res, 3 places per jugar davant aquesta quina. I ha demanat la Teresa que tu siguis...
Ui, Teresa, no saps on t'has ficat.
Però ho ha demanat, ha mencionat, jo vull que l'Uri Francisco em representi. Val, Teresa,
bon criteri.
Els teus desitjos, tot això que puguem complir, sí, ja. Aquest 2024, són ordres. Per tant, Teresa, demà representarà l'Oriol. Encara estàs a temps, recorda, truca ara mateix.
Tens temps de canviar, si vols, Teresa.
93-409-2771, si vols participar en aquesta quina de fabricació demà, cap a aquesta hora. Francisco, perdó.
Més coses. Mira, també s'ha perdut aquell rebombori per saber quin seria el primer anunci de l'any. Això ho recordeu?
Sí, home, sí. Tothom, no? Esperàvem en aquell
moment.
Clar,
perquè després de les campanades, pum, pam, anunci directe.
Sí, sí.
Quin seria? Jo recordo un any que va ser Cacaulat.
Imagina't. Tothom en parlava, eh?
És idoni, sí, sí. Ara la pregunta és quin vestit lluirà Cristina Pedroche al costat d'Alberto Chicote, que et sé una constant cara de pòquer.
Com?
No us hi heu fixat?
L'home aquest?
El Chicote no vol estallar. No vol estallar amb la Cristina.
I el quedo a cobrar.
Home.
Sí, home, sí, però... una cosa com... no sé, a mi sembla una cosa una mica ridícula.
Clar,
i...
el seu paper sí que és veritat que queda molt a l'ombra, no?, de Cristina Pedroche.
Quines campanades veu veure, vosaltres?
Home, jo... que ara recordi...
Tu m'estàs pensant, eh?
Van haver-hi campanades, sí, home, sí. No, és que han passat uns dies una mica fotuts,
sí,
tots, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. No, home, jo TV3, vaig veure TV3.
I el Lluït, sí, el Lluït aquest any o no?
Sí, sí, a mi em va estar bé, no?, amb la Laura Escanes.
Marta diu que no.
Què vas fer?
Vam posar TV3, però vam tancar de seguida i ja vam posar Cachitos.
Bona.
A
dos.
Clar que
bona.
Sí.
Sí.
Mira, fins i tot també hem perdut la bonica tradició d'ennuegar-nos amb el raïm. Jo no sé si ho va veure aquest any a la 1, les campanades de Televisió Espanyola, i entenc que totes les que estaven a Puerta del Sol, entre gra de raïm i gra de raïm passaven 3 segons.
Ah, sí? Anaven més lentes.
Llavors, és com que hi ha una part de la humanitat que ja ha arribat al 2024
sí,
i tu encara estàs menjant raïm molt tranquil·lament perquè no t'ennueguis, que és, bueno, és una consideració, està bé.
I ara hi ha raïm que és molt dur de pell, eh?
Ah, sí?
Vull dir que costa de mossegar, sí. L'has de mossegar com si fos un no sé, com un ou dur, aquella textura com... Sí, exacte. És un quico dins d'un altre quico, perquè després trobes el pinyolet.
És veritat.
És fotut.
I quan trobes el pinyol,
no,
què?
Més dins, temps, eh? Clar. Sí, home. No, que, a les 12 campanades no es pot jugar, s'ha de ser eficient. No.
Avall i anar-hi. Però comencem l'any en positiu, fixem-nos en tot allò que hem guanyat en comptes de amb allò que hem perdut.
Alegria, que és festa major.
He sentit aquesta cançó i és alegria.
Home,
eh?
I tant.
Però de cap.
La trinca sempre.
Centrem-nos en una de les tradicions més boniques que s'estan imposant els darrers anys. Els aplecs multitudinaris de canalla amb ganes de celebrar el Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any, els Reis i tot el que vingui per darrere.
Ah, sí, eh?
Sí, sí,
clar,
sí.
Això t'ho toca de molt a prop.
No et pensis. Estem parlant de les famoses raves de Cap d'Any.
Ah? Però...
això farà bo escoltar-ho fins que peti.
Encara...
Espera, eh? Cuita, cuita. Cuita com hi van.
Mare meva. Escolta, vaig baixar una mica, Paula, perquè potser la gent està dinant i... No el raïm, sinó el que estiguin dinant. Potser hi ha gent que encara està de rave.
Ja t'ho asseguro. El tema va d'això.
Vull dir, no? D'aguantar al màxim.
Garantit, 100%. Sí. Tu li dius rave o li dius rave?
Jo li dic rave, rave, no sé. Mira, a Llatorà som especialistes en fer...
Però que hi aneu sovint.
Sí que us toca.
No, jo ja no hi vaig.
Com a professor. Què vol dir que no hi vas? Ja no hi vas. Vols dir que hi has anat?
Algun dia sí, però... Treball d'investigació, saps? Per veure una mica en què consisteix.
No és el mateix una festa de cap d'any que s'allarga que una rave, eh? Una rave és una festa il·legal. Això ja d'entrada.
Exacte. O il·legal. Il·legal.
En principi és il·legal, però he estat llegint que no és il·legal assistir-hi. Aquí no m'ha quedat gaire clar.
Hi ha un buit legal, encara no s'ha regulat.
No.
Però sí que és veritat que a vegades hi ha veïns que estan contents, de que es facin aquestes raves. Perquè diuen, bueno, així animen. N'hi ha que no.
La majoria... La majoria.
Ai, Déu meu. Escolta, parlant de raves, un moment, deixem-ho, perquè és que, clar, la gent s'està animant. Ja sabeu que encara ens queden dues places per participar en aquesta... Com? El què? No, home, no. 93-409-2771. Acaba de trucar la Carme, que té 94 anys.
Mare meva.
I vol que la representi jo. Llavors, Carme, jo tinc ara mateix una responsabilitat.
Has triat bé, Carme. La Mercè sempre guanya.
Déu-n'hi-do. Carme, ho faré el millor possible perquè et puguis endur aquest tortell de Reis que ens ha gentilesa del Forn Mistral, que demà sortejarem amb aquesta quina que farem aquí al Fabricació. Queden dues places, 93-409-2771 o un WhatsApp al 663-99-30-62. Ai, Carme.
Seguim, eh,
sí,
Nari?
Vinga, anem-hi, va.
Tots recordeu la famosa rave o rave de Llinars del 2021 en plena pandèmia, que això és, diguem, una fita de la catalanó. Un miler de persones vingudes d'arreu d'Europa fent gresca i xerinola a l'única vila de Llinars del Vallès durant 40 hores ininterrompudes de hard techno, trance i, en el millor dels casos, una mica de house. Que el house... En aquest nivell, el house seria com el millor, el més acceptable.
El chill out. Seria la música tranquil·la per relaxar-se.
I és dir, ara a mi m'haurien de pagar, però molts calés.
Molts diners?
Per 40 hores ni parlar-ne, però per anar a una festa així... Doncs aquest any és el torn de Fuente Álamo, a Múrcia, on encara s'hi concentren, i dic encara...
Veus?
8.000 joves, bojos pel ball, amb la intenció d'aguantar unes hores més que Llinars del Vallès.
Los asistentes de esta rave aseguran que pretenden aguantar bailando hasta el día 6 de enero.
Hi ha una sèrie de reis que porten coses en aquestes festes i que fa que la gent aguanti. Sí, carbó del bo.
Carbó.
Porten de festa des de dissabte a la nit, eh? Des de dissabte fins al dia 6.
Per això t'has d'entrenar, has d'anar entrenat, eh?
Sí, has d'anir un sac. No en va, han patejat aquest megaplec dansaire amb el nom de The Big Fucking Party. És la segona edició d'aquesta macrofesta il·legal que enguany es celebra el circuit municipal de velocitat, que sí que gent hi va embalada, de Fuente Álamo, i que espera convocar unes 16.000 ballarines i ballarins més.
Ballarins?
Per dir que la gent va ballar allà, no?
A ballar?
Bueno, hi ha música
tot el dia. Jo crec que el ball és secundari.
És el de menys perquè el que sona és atronador. Jo només us dic que per Cap d'Any, a la una de la matinada, era el llitet, fent non-non.
A la una?
Mira, vaig fer el cachitos de rigor i anar-hi a dormir.
Cachitos de rigor. Sí. Bueno, escolta.
Si us han quedat ganes de festa, ja sabeu on heu d'anar. Ara, bé, agafeu embranzida, perquè aquesta gent us porta dies d'avantatge i van hipervitaminats.
Això que la Carme...
Sí. 8 minuts que passen de les 3. Ja sabeu, va, que ho anirem dient durant el programa d'avui. Encara hi ha places perquè jugueu aquesta quina del Fabricació. Si truques ara mateix al 93-409-2771, ara mateix podràs entrar a participar i hauràs de triar un representant. La Harke encara la tenim.
Ai,
activa.
És veritat.
Vull dir que si voleu que la Harke...
I la Harke és un animal competitiu.
És competitiva. I vull dir, és que segur que se l'endú ella. El sorteig, ja sabeu, un tortell de Reis del Forn Mistral, que podràs guanyar, que podrem guanyar, perquè això ja és cosa de dos.
Xema.
Si truques ara mateix al 93-409-2771 o un WhatsApp, vull jugar a la quina del Fabricació, al 663-99-30-62. Dit això, marxem res, breument a publicitat i a la tornada, la primera de l'any, primera penúltima hora de l'any al Fabricació, i avui hem dit, saps què? Vinga. Anem ben lluny, perquè la notícia per on ha passat aquests dies?
Home, pel Japó.
Doncs vinga, anirem fins al Japó, al Fabricació. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot un honor ser la ràdio de l'any que comences. Ràdio Estel us desitja un feliç any nou. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll?
Mira, mira. No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Perdoneu, quan tornem a la publicitat, ja tornem a estar aquí i deixeu-me dir que ja... És que, clar, ja està, ja no tenim més llocs perquè no tenim més micros, perquè nosaltres que tenim el nostre propi lloro, que serà, ho podem dir ja, no? Ho has dit ja?
Sí.
Que serà el nostre
quan
lloro. Era. Això, el Pol, si està bé, clar, perquè informatius...
Estava ventilant, la redacció.
Feia
ha fet una sí, ventilació sanitària.
Veus que, si no, escolta, l'Alfonso, que faci de lloro.
També.
És un corp, però bé. Ja tenim les quatre places.
Ah, ja està.
Amb Manuel. Que és el primer participant, la primera persona que ha trucat, el representarà la Medi,
molt
la
bé.
Nostra Medina,
molt
bé. Medina. Bona aposta.
Home, i tant,
Manuel.
La joventut puja molt forta.
En segon lloc, la Teresa, que serà doncs, Oriol, que aguantó la responsabilitat de
representar
la Teresa.
Serà un plaer.
En tercer lloc, la Carme, de 94 anys.
Que, això sí que és una responsabilitat.
Que
Mercè.
Mercè. I la Montserrat, que acaba de trucar també, que farà la Marta Jarque.
Perfecte, sí? Montserrat, de la terra.
Demà ja ho tenim, Aquestes quatre persones entraran en aquesta quina i en aquest quinto, com diu la Jarque de Terrassa, i nosaltres serem els representants. Per tant, el nostre lloro particular, que serà en Pol Corredoira, això serà cap a un quart aproximadament de quatre. Un sorteig en joc, un forn... Tu ja rius, no?
És que no sé on m'heu ficat, anava a dir.
Forn Mistral.
No, on m'heu ficat vosaltres.
Saps qui tampoc sap on s'ha ficat?
Qui?
El Pol Corredoira diu que no tinc ni idea de què és. Escolteu, el quinto o la quina.
Deixeu-me dir que és el sorteig, que val molt la pena, que és aquest tortell de Nadal, tortell de Reis, gràcies al forn Mistral, que entrarà en joc, qui guanyarà doncs, aquesta
sí,
quina
sí.
De Nadal. Ui, que és tard. Va, anem cap al Japó, perquè la penúltima hora de l'actualitat té una cita cada dia aquí al Fabricació, ja ho sabeu. És l'hora de comunicar amb alguna de les nostres corresponsalies que tenim desplegades normalment a totes les grans ciutats, això ja ho tenim, i pobles grans del continent europeu.
Sí,
aquest any hem volgut doncs, començar forts, com dèiem, ampliar una mica el rango.
Fronteres.
Hem demanat un augment de pressupost, ens l'han donat al moment, i clar, podem anunciar que estrenem ara mateix aquesta corresponsalia al Japó. Anem directament a Tòquio, i ara estem parlant en sèrio. Parlem amb la Laura Rodríguez, que diria que ens està escoltant. Laura, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, com esteu?
Laura, bona tarda o bona nit? Quina hora teniu?
Bona nit per mi. Les 11 i alguna
cosa. A Tòquio, les 11 i alguna cosa. Escolta, ara, fora bromes, el Japó ha patit un important terratrèmol de 7,4 graus en les darreres hores, Laura. Ha deixat desenes de morts, una alerta també de tsunami, talls de llum a grans ciutats com ara on estàs tu, a Tòquio. Com està el país a aquesta hora?
Bueno, Tòquio no està malament, o jo no ho noto, com a mínim. Ara està tot tranquil, El terratrèmol va ser, el fort va ser a 500 quilòmetres, però sí que es va notar a Tòquio. Jo estava al pis 52 d'un edifici i de sobte pensava que, com era el dia després de Cap d'Any, havia dormit poc. Dic, ai, estic marejada, necessito una Coca-Cola. I dic, ui, continuo marejada. I després ja vaig veure les cares de tothom, vaig veure que es començaven a moure coses i ja van començar a dir que era terratrèmol. Però fins i tot es va notar això a 500 quilòmetres, però no hi ha hagut danys importants a Tòquio que jo hagi vist.
Que tu hagis vist.
I que m'hagin informat.
Clar, perquè...
I que m'hagin informat.
Què t'han explicat? Perquè acostuma a passar, o sigui, és un país que sota el teu prisma està previngut per aquest tipus de situacions, Laura?
Per lo que jo he vist, totalment. Perquè jo vaig fer com els avions, saps? Quan hi ha turbulències, que mires a veure les safates i si estan nervioses o no, i si estan tranquil·les, dius, bueno, això és normal.
Sí.
Jo mirava i tothom actuava normal. Lo que tothom va fer, tothom es va asseure al terra immediatament, jo em vaig veure a terra, també, i llavors ja va començar a parlar per megafonia, a dir que tothom quiet, que esperaven els ascensors i que hi havia un terratrèmol, que estava passant un terratrèmol. I de tant en tant anava passant gent, no sé, que feien protocols que no sé què estaven fent, però tothom estava molt tranquil. I ningú no cridava, tot molt ben organitzat, molt de silenci, i llavors això a mi em donava calma, perquè deia, bueno, deu ser que això passa sovint i sí, saben què fer.
Exacte, i si tothom actua d'aquesta manera, no?, amb aquesta tranquil·litat,
doncs jo
faré el mateix, no, Laura? Perquè després del terratrèmol hi havia l'alerta de tsunami. Ha passat ja? La gent té por? Explica'ns això.
Sí, està, però crec que està la... Segons he entès, de nou, està a l'altra costa, i sí que hi ha... Perquè ha estat bastant fort, i sí que hi havia por. El president crec que està fent, no sé, com llamamientos de que s'ha d'anar molt ràpid perquè hi ha bastants morts.
Déu-n'hi-do.
Però el que jo veig, la vida a Tòquio, normal. La gent va de compres, la gent agafa el cotxe, agafa ascensors... Aquí normal.
Aquí normal.
Bueno, normal segons el que jo veig, clar.
Sota la teva percepció.
Escolta... amb els meus ulls d'europea.
Exacte. El que tu dius, amb aquests ulls d'europea, Laura, et podem preguntar què hi fas del Japó. Nosaltres ja s'escala les corresponsalies, les fem una mica cegues, vull dir. Nosaltres alcem el telèfon aquí al Japó. I la Laura ens ha contestat, però et podem preguntar això? Què hi fas aquests dies al Japó?
Pues res, estar de vacances, una setmana. Vale. Passejar, menjar, ja està.
Doncs déu-n'hi-do també que hagi coincidit, no?, amb aquesta terrible notícia. Ja. Laura, disfruta el que puguis. Ja anirem connectant amb la Laura Rodríguez, a veure si hi ha... Bones notícies, esperem que siguin per bones notícies
des del
Japó. Laura, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Déu-n'hi-do,
Sí, home, i a més aquest matí també a l'aeroport han tingut un ensurt.
Ui, sí.
A l'aeroport de Tòquio. Per sort, doncs...
No ha passat res,
no hi ha hagut tantes víctimes com hagués pogut ser finalment.
Mira, li preguntarem a la Sandra Gómez. Sandra, com estàs? Molt bon any.
Molt bon any.
Tu com estàs?
Jo estic una mica malalta, també.
Ai, ai. Ja hi som.
Bueno, recuperam. O sigui, he estat malalta els altres dies i ara ja estic de pujada, que estic recuperant-me.
Llavors et pots quedar.
Però, sí, em puc quedar.
Et pots quedar amb nosaltres. Aquí podem compartir estudi de moment,
aquí,
no?
Sí, podem compartir.
Avui ens dones un cop de mà a nosaltres, mira, el Fabricació, i parlem justament de notícies, però parlem de notícies vintage. Cap a on ens vols portar avui?
Avui viatjarem el 2 de gener de l'any 1969. Thank you. Era dijous, no?, i La Vanguardia portava en portada les millors imatges que ja havia deixat el 1969, que eren, alerta, atenció, la plaça Catalunya, con el mismo aspecto deslumbrante que había tenido en los 365 días anteriores del año, aquesta era la primera. Després, unes belles senyorites, vestides amb vestits regionals, a una avinguda de París, disposades a guanyar el títol del Miss França, i un brindis amb el turista número 19 milions que es va fer a Palma de Mallorca amb el ministre de Turisme d'aleshores, Don Manuel Fraga.
Corai.
Què us sembla, això, eh?
Anava carregat.
Anava, sí. Notícies, però, que passarem per alt per parlar d'aquest titular, a veure què us sembla. Bleiberg celebra el primer aniversari del seu canvi de cor. I és que feia just un any que un doctor de Sud-àfrica havia passat de ser un autèntic desconegut a ser famós a nivell mundial per aconseguir trasplantar amb èxit el primer cor humà. El cirurgià, a veure, es deia Christian Nitling Barnard i tenia 44 anyets. Aquell transplant, però, va durar només 18 dies.
No va acabar d'anar bé.
No va acabar d'anar bé, no. Li va fer a un botiguer de 56 anys, que es deia Louis Washkansky, però el protagonista del nostre titular no és el Louis Washkansky, sinó aquest tal Bleiberg, que voleu saber qui era, no? Us heu quedat ara amb qui era aquest. Doncs resulta que pocs dies després del primer transplantament, el doctor Barnard va fer un segon transplantament que encara seria més significatiu que el primer, perquè va transplantar el cor d'un negre a un dentista blanc a Sud-àfrica, això, el 1968, i en ple apartheid. O sigui que això equivaldria ara a un transplantament actual entre un palestí i un israelià, no?, perquè us feu una idea. Llavors, tot això... Luri està aquí...
Luri, t'ha agradat, li ha agradat.
Luri, li ha agradat aquesta...
Sí.
Tot va començar, doncs, el dia 2 de gener, quan un home negre que estava a la platja amb la seva dona celebrant l'any nou i allargant una mica la lluna de mel, va morir de sobte per un vessament cerebral.
Ostres.
Això, sí, notícia trista. Llavors, mentre els metges intentaven reanimar-lo sense èxit, aquest home, a la mateixa ciutat, el dentista aquest que es deia Philip Bleiberg, estava a punt de morir perquè el seu cor fallava més que una escopeta de fira.
Pobret.
Va ser aleshores quan el metge Barnard se la va jugar i de forma, bueno, sí, clandestina, perquè en aquell moment, no, els negres i els blancs vivien completament separats a Sud-àfrica i els negres estaven discriminats, va decidir que duria a terme el segon transplantament de cor de la seva carrera.
Ai.
Sabent que tant si ho aconseguia com si no, doncs molt possiblement acabaria, què, a la presó.
Sí, home, esclar.
Que clar. Llavors, el problema aquí també que era convèncer, doncs, a la família de la donant, perquè, bueno, la dona d'aquell jove negre al final va dir que sí, que si el seu marit podia salvar la mort de la mort a un blanc, endavant?
Endavant.
I llavors el metge, doncs, va portar amb èxit aquest transplantament. I un transplantament que va anar millor que aquell primer que hem dit, que només havia durat 18 dies.
Aquest em va durar 20.
Perquè aquest dentista va viure 19 mesos més.
Home.
19 mesos més. A veure, clar, no és...
Recordem, 1969.
Sí,
1969.
Un any.
Sí. A veure, clar, però aquell que va durar 18 dies i ara aquest 19 mesos...
Sí, esclar.
Mira, si ho compares així...
Sí, està molt bé.
Està bé, està bé. 19 mesos no és gran cosa, però comparat...
Any i mig.
Any i mig, mira, any i mig més que va viure. Això sempre està bé. Llavors, doncs sí, tot un èxit, no?, comparat amb aquells 18 dies. Tot i així, el metge Barnard va estar a punt d'anar a presó, com dèiem abans, acusat de què? De dues coses. D'una banda, de permetre l'ingrés d'un pacient negre a un hospital de blancs, i després, aquesta és forta, de contaminar el cos d'un blanc amb un cor negre. Any 1969, clar.
Sí,
és que... Però, bones notícies, perquè la pressió internacional al final va evitar, doncs, que Bernard anés a presó, tot i que va haver de fugir del país.
Bueno.
Sí, que, bueno, mira, posats a triar, millor...
Petites victòries.
Sí, millor que hagués de fugir que no entrar a presó, però bé. Mentrestant, el dentista transplantat va rebre el rebuig de la seva pròpia família i amics per portar el cor d'un negre. És fort, eh?
Home, sí, noia, sí. Per sort hem evolucionat.
Sí, exacte. Sí.
Tenim més notícies? Perquè em sembla que ens dona temps de fer una més.
Sí,
d'aquest 1969.
Sí, ens dona temps de fer una més. Passem ara a parlar del rei de la rumba catalana, perquè Peret va concedir en aquesta data una entrevista simpàtica. Ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión.
también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte. Salud, amor y fortuna.
Vinga, 1969.
Recrearem ara l'entrevista.
La recrearem.
L'Uri farà de Peret i
L'Uri Salvaret.
I jo entrevistadora.
Ah, carai, molt bé.
Com a músic del programa.
A veure com serà això, eh?
Vinga.
Va. Jo entrevistadora. ¿Se toma la vida con mucha filosofía?
Me tomo la vida con filosofía y creo que desde muy pequeño. Esto viene de una película que vi cuando tenía muy pocos años. Tan pocos que no sabía lo que era esta palabra y constantemente la citaban.
Peret, además de filósofo, es también poeta.
Yo creo que todos lo somos, unos buenos y otros malos.
¿Entre cuáles se encuentra usted?
Yo me pondría en los regulares, que no he citado anteriormente, pero claro, que ahora te la voy a colar.
No es la opción esta.
¿Los versos están dentro de su guitarra o en su cabeza?
Depende de mi estado de ánimo, pero aunque esté alegre, me tengo que poner triste si he de escribir una canción dramática. Es lógico eso.
Home, tú también, sí. Peret. Sí.
¿Me puedes componer ahora una canción?
Con lo que me acaba de decir ya me ha ayudado bastante, porque me ha dado el tema.
Ah, ¿veus? Y ya está.
Ai, ara se suposa que canto aquí, eh?
Ets tu, com comencem l'any. Tu saps cantar, tu cantes, no?
Jo canto molt malament, Mercè. Sí. Cantar, canta tothom, en principi. Però sí, cantar bé.
Exacte.
Aquí diu, que bien sale si se siente el arte cuando se escribe. Que mal suena si este arte otra persona lo exige. Ole!
Aquesta rumba.
Però, a veure, un moment. Sí. Tra, la música. Però, escolta, però això hauria de ser... O sigui, el Peret ho feia, no? Com
con arte,
con
arte, però
aquí no.
Però jo no sóc ell.
Bueno, ho donarem per bo.
Sí, ho
donarem per bo. I l'entrevistador li va dir, parece un hombre tierno, Peret. ¿Es ambicioso por dentro o por fuera?
Por dentro y por fuera. O sea, que no me doy nunca por satisfecho.
¿Cómo encaja su popularidad, su rápido triunfo?
En esto pensaba a las 5 de la mañana.
¿Y no es buen tema para otra canción?
Sí lo es, mire. Otra canción.
¿Aquí una otra? Vale. A ver cómo canta el Peret.
Entra, no es la fama ni el dinero.
Ahora millo.
Lo que yo andaba buscando es algo que tengo dentro. Y al mundo se lo estoy dando con pasión y sentimiento.
¡Olé! I acaba...
I el Harky, això no
és preciós, passar, això, eh?
No l'hem vist a venir, aquesta.
No. Jo tampoc. Bueno,
mira, ens quedarem mare amb aquest meva. Peret Francisco. Gràcies, Sandra Gómez.
A vosaltres.
Cuida't moltíssim.
Gràcies, Sandra, gràcies.
I per molts anys, no?
Ai, sí, que és el teu aniversari. Felicitats. Moltes felicitats.
Gràcies.
Quina rebuda, eh?
Sí, ha sigut com, vinga, aquí.
Sandra, tu has jugat al quinto aquest Nadal, veus?
Aquest Nadal he jugat. És molt divertit.
Ah, sí? A veure, digue-li una frase, a veure si...
Però soc molt dolenta amb les frases. Nadal.
No? Molt bé.
Bravo.
Fantàstic. 25 anys, no, Sandra?
25? T'han dit 25? No, no són 25, són bueno, dos més.
Bueno, no, està molt bé, eh?
Jo estic en crisi,
Mira,
però bé, no
27, 27 són els anys de la Sandra Gómez, 27 són els minuts que passen de les 3, hem de marxar a publicitat, però abans, Harkem, qui farem la digestió avui?
Doncs parlarem amb el Tito Baraldés, que és realització de realitzador de videoclips.
Mira, avui el dia que hem conegut quins són els videoclips en català més vistos d'aquest 2023, parlarem amb el Tito, a veure si s'ha passat de moda o no, això dels videoclips. Serà després d'aquesta petita pausa.
La flor de la Rambla, gitana hechicera, Maramó, hechicera, gitana, Maramó, tan llena de gracia, Maramó.
Radio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Vinga, va, que en un minut ens situem a 3:45 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia, el primer de l'any d'aquest 2024. I clar, un clàssic dels finals inicis d'any són les llistes. Llistes per tot arreu. Ejar, que tu ets de fer llistes o no? Sí, no?
Sí.
Sí. Doncs se'n fa de tota manera i de colors, aliments més cars, pel·lícules que han recaptat més diners, notícies més destacades de l'any, tot el que vindrà. I clar, no poden faltar mai els rànquings de la indústria musical, que s'acostuma una mica a fixar, sobretot en els èxits més escoltats. La revista Under Rock, de fet, acaba de publicar avui mateix aquesta llista dels videoclips en català més vistos de l'any 2023, de l'any que hem deixat enrere, i no diríeu mai quina cançó encapçala aquesta llista.
No en vull saber res, tu no creuar-te la mirada.
No sorprenem a ningú, no? Si diem que això és el coti per coti dels tiets, doncs que també estan tenint molt èxit a YouTube. Els segueixen també Stay Homes, els Figaflaues, Buhos, Joan Dausà i també un dels grans noms de l'escena musical catalana d'aquest 2023, que ha estat la Muixca. Tots els videoclips en català publicats el 2023 han superat, atenció, els 31 milions de reproduccions en total, una bona xifra, que dobla, de fet, la de l'any anterior. Però que queda lluny també de les dades del 2017 gràcies a un videoclip, el de Milionària, de Rosalia, que només ell ja igualava les xifres totals d'aquest any, d'aquest 2023, només amb el videoclip de Milionària de Rosalia. Avui volem parlar de videoclips, del sentit que tenen avui en dia i de la vigència o no d'aquest producte audiovisual, que alguns potser es pregunten, ostres, si encara se'n fan de videoclips, doncs perquè ara consumeixen música doncs a través de plataformes o bé, o d'altres canals. Per això hem convidat el Tito Baraldés, que és realitzador de videoclips. Tito, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bon any.
Gràcies.
No sé si tu també has estat una d'aquestes persones que ha visualitzat més vegades a YouTube el vídeo dels tiets, de Coti per Coti.
La veritat és que l'he visualitzat poques vegades. O sigui, jo no he seguit aquesta corrent de les masses que tan mediàtica de seguir que com has dit, ha superat tots els rècords, no? Ho he visionat poques vegades, la veritat.
Clar, ara estàvem repassant aquests noms dels videoclips més vistos de l'any. No sé si tu has participat en algun d'aquests noms que repassàvem.
No, en aquests concretament d'aquest any, no. Aquests que has dit, no.
Però d'altres sí.
D'altres sí, clar.
A veure, abans, pots dir algun nom?
Bueno, Jofre Bardagí, la Ju, la Caja de Pandora, Jarabe de Palo, Rolo de Contrabanda, Flamingo Tours... Bueno, sí, més o menys.
O sigui, tu diries, clar, tu tens moltíssima experiència en aquest camp.
Sí, audiovisual, 4x4, tele, cinemàtica, tot. Sí.
Clar, no sé si tu diries que ha passat una mica l'època daurada dels videoclips, perquè abans ho dèiem, no?, a MTV en el seu moment, doncs aquells videoclips mítics doncs que es van fer famosos i icònics, que fins i tot en algunes ocasions, com per exemple Thriller, no?, fins
Correcte.
I tot va superar l'èxit de la pròpia cançó. No sé si tu diries que ara doncs el consum doncs és diferent, o que el videoclip va una mica a la baixa.
No, a la baixa no, perquè jo crec que amb les noves plataformes, com ha passat també en l'indústria del cine i tot això, doncs està sortint nous formats, no? Noves eines de reproducció, no? Llavors el que fa és que, tot el contrari, que augmenti, diversifiqui tota l'audiència, no? Que no solament sigui amb la televisió, sinó que amb altres plataformes. Jo crec que va a més, i a més és que avui en dia la imatge amb els telèfons mòbils i tot és ja, diguéssim, qualsevol cosa es fa viral, tot, vull dir que un videoclip pot ser qualsevol cosa, no?, ja, avui en dia.
Clar, estem parlant de telèfons mòbils. No sé si en aquest sentit ha canviat també la manera de gravar i de produir aquests videoclips, si han de també tenir imatges més impactants, han de ser més breus, si se n'han de treure extractes perquè precisament doncs, es facin virals fragments més breus d'aquest videoclip. Com ha canviat?
Sí, bueno, jo el que crec és que, sobretot, la indústria ara, sobretot aquí a Catalunya, que des de fa 10 o 15 anys s'està treballant molt bé, vull dir, ha millorat molt la indústria audiovisual en aquest país, vull dir que realment ara es treballa molt, molt bé i totes les noves generacions més joves jo ho veig, estan treballant amb molta il·lusió, moltes ganes i fent coses molt guapes, no? I llavors, com es treballa? Bueno, sí, jo crec que s'adapta una miqueta a les tendències dels joves que ara hi ha, no? A nivell de... que la idea sigui no tant d'una superproducció, que potser és el que es feia més abans, no? Més a nivell internacional i tal, eren les grans produccions, no? Grans escenaris, grans sets, etc. Ara no, ara és simplement una bona idea. Una bona idea, potser pot ser una idea tan senzilla com, diguéssim, un videoclip fet, potser gravat amb un mòbil, amb un bar, però que la idea sigui molt bona, no? Jo crec que la idea és el més important sempre, no?
Per altra banda, també hi ha grans directors de cinema que també han fet videoclips i fan videoclips, no? I també dona prestigi, això, també, al director, no? És a dir, que potser ja ara s'ha extès, no? I tant si val un videoclip més domèstic com una gran producció audiovisual, no? És a dir, que potser en aquest sentit s'ha fet més gran aquest espectre de possibilitats.
Sí, sí, i tant, i tant. Vull dir, des de... Bueno, aquella època, quan van començar, diguéssim, tota la... Hi va haver una generació de realitzadors que va fer en cinema, com Spike Jonze, Chris Cunningham, com es deia francès, Michel Gondry, aquests van ser els... Bueno, no, els mateixos no, però eren, diguéssim, uns directors que feien tots els videoclips de totes grans, no? De Madonna, YouTube, tal, tot. I tots aquests eren directors de cine, no? Vull dir que s'han adaptat una miqueta. Inclús quan Antonio Bayona també va fer un videoclip,
sí,
no?
Sí, Coldplay?
No recordo quin era, no? Coldplay? No, va ser un altre... que anava amb uns globus gegants per la ciutat. Bueno,
ara ho consultem, sí, perquè, sí, de fet, el vam tenir aquí la setmana...
Ah, sí?
I tant, ens va venir a presentar la Sociedad de la Nieve, i, de fet, vam parlar també d'aquest videoclip.
Vale.
Tu no ets director de cinema,
no.
Però també, com deies, has fet molts videoclips diferents amb diferents artistes, entre altres ho deies, Jofre Verdagí, La Ju, Mambo Jambo, i també ho apuntaves tu, m'agradaria recordar sobretot aquest últim de Pau Donés amb Jarabe de Palo, que va ser el videoclip de Eso que tú me das.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido.
Mira, ahora me apuntan, J. Bayona ha fet moltíssims videoclips, entre altres OBK, Camela, Kin, vull dir que també té molta experiència en aquest camp. Però, esclar, Tito, a veure, què va significar per tu fer el videoclip d'aquesta cançó mítica i tan recordada de Pau Donés?
Bueno, sobretot, primer va ser un regal pel Pau, perquè va ser, diguéssim, ja li havia fet videoclips anteriors, dels últims 10 anys, diguéssim, de la banda, que van ser videoclips molt emotius, molt macos, no? I sobretot aquest últim, no?, que va ser... Bueno, de l'últim disc que va treure, no?, havíem de fer 3 videoclips grans, de 3 grans produccions, diguéssim, però van tenir... Malauradament, ens van tancar per la pandèmia. Llavors va ser que en la pandèmia ens hem quedat tots en plan, ostres, què fem? Hi havia l'urgència de fer el videoclip, perquè el Pau era molt conscient de la seva malaltia i del seu temps que li quedava i tot. Llavors, com ell sempre deia en la seva campanya, que després va dir que vivir és urgente, vam dir, ho hem de fer ja com sigui. I va ser en plan, Tito, vine cap aquí, ho vam fer el terrat de casa seva, vam posar 4 llumetes, i va ser, diguéssim, una producció senzilleta, perquè tampoc tancats no podíem fer gran cosa, però va ser una cosa molt emotiva, no? I com que tots els amics que ens coneixíem, va ser com un dir-nos adeu entre tots junts treballant allí en el terrat, no?
Clar, un videoclip que vol transmetre aquest optimisme, no? en un moment doncs, molt delicat, tothom n'era conscient de la delicada salut de Pau Donés. No sé com tu encares i reculls aquest encàrrec de fer un videoclip d'una cosa tan emotiva i tan emocionant i amb tant significat. No sé, com es transmet tot això? Com ho vas convertir, tot això?
Bueno, la veritat, la primera essència, el que volíem, i amb el Pau tenia molt clar, que deia, escolta, si no em veig bé en el videoclip, no sortirà. No? Això va ser la primera premissa. Llavors va ser, després del resultat, ell ho va veure i va dir, ostres, doncs m'ha agradat molt, endavant. Jo també tenia aquest dubte, aquesta por de dir, ostres, a veure si s'agrada, no? Perquè això és el més important d'un artista. Però, com a idea, com a disseny d'idea, vam decidir de fer una cosa molt senzilla, molt, diguéssim, directa, molt visceral, d'ell en el terrat, sol, amb els seus músics, cantant tranquil·lament, sense crear grans històries ni res, més que res perquè tampoc no tenien temps, estàvem tancats, vull dir, va ser, ho vam rodar en un dia al terrat de casa seva i no vam poder fer grans històries, no? Perquè amb el Pau, doncs, bueno, tenia la situació complicada i va ser una toma, aquesta és bona i punto.
Anem per feina. Tito, sí. Deixa'm preguntar que, dir-te que el vídeo, com sabràs, té ara mateix més de 83 milions de visualitzacions a YouTube. Quina creus que és la clau? Per què se'l mira tanta gent? Potser perquè és l'últim de Pau Donés, per aquest factor? Quina creus que és la clau de l'èxit?
Bueno, aquí es junten moltes claus a l'èxit, no? Una, l'experiència dels miranys de la banda, que ja tenia un recorregut internacional, que això ja donava molt de pes. Dos, malauradament, la seva malaltia, la seva situació. I després de la creativitat en si, de la mateixa música, que tota la lletra i tota la música, que no és una gran producció musical a nivell de cançons, però sí que era un missatge molt, molt clar, no? Diguéssim, era un poema regalat a tota la gent, no? Tota l'audiència, no? Vull dir que jo crec que van ser tres factors que el missatge era claríssim, no? Tot el que tu em dones és tot el teu amor per jo poder tenir endavant i amb això n'hi ha prou, no? Que és el més important a la vida.
Clar, en aquest cas, clar, tenies Pau Donés a favor, jugava, tot remàveu cap a la mateixa direcció, però clar, tu has tingut molts encàrrecs de molts grups, de molts cantants. No sé si t'has trobat en algun moment amb un encàrrec amb el que tu no hi estaves d'acord o que no ha acabat d'agradar la idea o que una vegada l'has gravat, doncs el músic o el grup no ha acabat de convèncer.
Bueno, al final, sempre quan acabes de fer un videoclip, sempre estàs content del que has fet i tant la banda com jo estem contents perquè hi ha hagut un brainstorming abans, diguéssim, que ha sigut una decisió entre els dos, diguéssim, jo i banda, de dir, va, què fem, no? Com ho fem? I sempre intentem de que tots estiguem en la mateixa direcció. I quan trobem la mateixa direcció, el mateix punt, doncs allò surt bé, no? Vull dir, mai faríem una cosa que ni ells estan d'acord ni jo estic tampoc d'acord, no? Pot ser que, per exemple, puguin ser com potser videoclips d'encàrrec, que pot ser que la banda ho té molt clar i dic, no, és que vull fer-ho així, pa,
clar,
pa,
clar,
pa,
i en
pa,
aquests
pa.
Casos tu dius, ostres, potser no hauríem d'anar per aquí, és a dir, feu també una mica aquest paper com d'assessors, de dir, ostres, potser tu trobes que la idea està molt bé, però és que jo des del punt de vista audiovisual penso que això no acaba de ser.
No, bueno, jo el que faig és que agafo, si tenen una idea molt, molt clara, que hi ha moltes bandes que diuen, venen amb la idea claríssima, jo el que faig, agafo aquella idea i vaig cap a la mateixa direcció i millorar-la, no? Diguéssim, en plan, vale, fem això, però podem afegir aquests inputs tal, no? Llavors, sempre, diguéssim, acabem, normalment, sempre acabem bé, no?
Vull dir,
no m'he trobat mai en cap moment de dir, mai més faré un videoclip amb tu, ni no ens ha agradat. No, tot el contrari. Vull dir que és el que fa que bueno, que surtin noves idees no, i la confiança mútua, no?, sobretot.
No sé si et passa per això, Tito, que una vegada tu has treballat, perquè no sé quan ara doncs mira, aprofito per preguntar-t'ho, no sé quan dura el procés doncs, de producció, d'edició d'aquests videoclips, si has acabat cansat i finalment doncs, no has tingut ganes d'escoltar mai més aquella cançó ni de veure mai més aquell videoclip.
Bueno, això passa una miqueta quan fas a postpo exacte, que escoltes tantes vegades la cançó, però tantes, i a més segon parant i tot, que t'acabes aprenent i inclús, no?, comences a escoltar coses a producció musicals, a dir, ostres, aquí hi ha hagut un gong, o aquí hi ha hagut un cou, no sé què, tal, que dius això, cac. Comences a descobrir detalls de producció musical que això, diguéssim, normalment no hi estàs atent, no? I quan els hi dius a la banda, dius, hòstia, molt bé aquest corus, aquesta segona veu, i jo dic, ei, clar, la banda, com que està gravant i coneix el tema, i etc, etc, doncs diuen, ostres, que guai, no? Però sí que és veritat que quan acabo de fer aquest procés de postpo, és la musiqueta que et queda al cap, que dorms amb allò que... I intento no sentir-la durant un temps perquè dius, bueno, ara anem a una altra, no?
Clar, el que sí que passa, clar, després hi ha aquestes plataformes on moltes vegades escoltem música que després et proposen música similar a allò que has escoltat més i
sí,
no te la pots treure
sí,
de sobre.
Sí.
I anem acabant, Tito, però sí. Et volia preguntar, tu que ets expert, especialista en la matèria, clar, encetem l'any 2024, no sé quin diries, quins grups, pels nostres oients també que ens escolten, recomanaries allò de mirar o fer recollir una altra vegada tots els seus videoclips perquè són referència o que tu t'hagin marcat especialment?
Bueno, a veure, la veritat és que no sabria dir quin, perquè a mi m'agraden tots. A mi m'agrada tota la música. Jo m'agrada molt...
I tots
molt...
els videoclips, també?
Sí, bastant. Cada videoclip té la seva història, no? Té la seva cosa. Després, tècnicament, pot estar millor o pitjor, no? Però tots tenen una idea... O sigui, no podria dir aquest m'agrada, no. És que es treballa molt bé a nivell de tot, no? Però, per exemple, últimament he descobert una banda molt, molt bona que va ser... Deixa'm que m'ho miri un moment, perquè va ser d'una pel·lícula de... Ai, vaig anar l'altre dia al cine d'un grup finlandès que són dos noies cantant amb una coreografia molt simple i vaig al·lucinar, no? La idea, una cosa molt senzilla, la música era molt, molt, molt guai. Ara me'n recordo, la pel·li que vaig
veure. Ja ho recuperarem. Ai, ja ho, mira, vale. Així donem una mica de feina, de Finlàndia. Els
Finlàndia ha sortit
estan...
ara, fa una setmana que ha sortit la pel·li.
Que estan de vacances, doncs mira, ja els hi donem, així es podran distreure, que el busquin i si ho troben ens ho comparteixen. Escolta, Tito Baraldés, realitzador de videoclips, entre altres aquest de Pau Donés, amb Jarabe de Palo, del Eso que tu me das. Moltíssimes gràcies, molt bon any. No sé si tens algun projecte de cara als propers, a les properes setmanes o estàs treballant algun videoclip.
Ara treballant amb el grup de Caja de Pandora, que és un grup de, diguéssim, que es va desfer i han tornat després de 20 anys i els he fet ja dos videoclips i ara ja seguim fent, ara, diguéssim, es va presentar ara fa poc, una setmaneta o dos, i seguim amb nous projectes.
Molt bé, doncs estarem atents. Tito, sí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Radio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Radio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Radio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Un minut que passa de 3:15 de la tarda. Avui arrenquem l'any i ho fem donant la benvinguda al Fabricació Pròpia a una de les plomes especialitzades en cultura de referència a casa nostra, l'escriptora, col·laboradora de molts mitjans, i aquí la tenim avui, al Fabricació, en aquest espai Contrastos, ja sabeu, els dimarts cap a aquesta hora aquí al Fabricació. És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda la periodista Anna Ponsoda. Anna, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs contenta, agraïda i expectant amb aquesta nova col·laboració, escolta.
Doncs, de fet, Anna, amb tu vam parlar fa unes setmanes, segur que els oients més fidels se'n recordaran, del teu darrer llibre, La Terra Dura, que en aquests rànquings de final d'any tan populars apareixia en moltes ocasions com un dels millors llibres del 2023. Per tant, enhorabona, ja per començar, Anna.
Moltes gràcies. La veritat és que vaig pensar que seria un suïcidi, un llibret sobre els plans de Sió. Vull pensar, a qui li pot interessar aquesta subcomarca? Però realment, com que les comarques agràries de Catalunya no són tan diferents entre elles i com que Catalunya és un país petit, diguéssim, som a 100 quilòmetres de Barcelona... Doncs si tractes temes d'aquí, també tractes temes de país.
Doncs mira, temes de país. De fet, l'Anna, ens aproparàs a aquesta actualitat a través del llenguatge de la literatura aquí al Fabricació, que és una de les teves passions. Primera pregunta que et fem, i ho fem molt ràpid perquè avui anirem una mica justos de temps, Anna, però per què és tan important la literatura per entendre el món on vivim?
Mira... Jo parteixo de la base, o sigui, estic radicalment en contra d'aquesta concepció esteticista de la literatura i de l'art per l'art, no? Un llibre és un text i es pot llegir desvinculat de la realitat, però no són mai les meves aproximacions i, per tant, penso que la literatura, no només l'assaig, que sempre es dona per descomptat, que ens ajudi a pensar, sinó també la narrativa, doncs parla del món on vivim i no només reflecteix una realitat, sinó que també la valide o la posa en dubte, i per tant llegir novel·la també ens ajuda a confrontar-nos i a dir que sí o a dir que no al nostre món d'avui.
Clar, i de fet, mira, si et sembla, Anna, avui ens parlaràs d'una autora de Castelló.
Sí, sí, sí. L'Emma Zafón. Suposo que n'heu sentit a parlar. Ella és una periodista i és escriptora. És valenciana, va néixer a Castelló el 1987 i treballa com a tècnica de comunicació a l'administració. A mi és una persona que m'agrada molt perquè en tot el que fa, en els seus llibres, en les seves col·laboracions periodístiques a diversos mitjans, sobretot escrits, no? I a les seves xarxes, és una dona combativa, diguéssim, que té una mirada històrica i política sobre l'entorn i les relacions.
Mira, que deies de relacions. De fet, la violència masclista és una xacra, Anna, contra la que haurem de lluitar també aquest 2024, malauradament, sense anar més lluny. A la nit de Cap d'Any els Mossos van detenir 35 persones, 12 d'elles per violència masclista, o sigui, una problemàtica que també recull, no?, la literatura.
Exacte, i en parla precisament l'Emma Zafón a la seva novel·la que acaba de publicar Empúries, Casada i callada.
Doncs mira, si et sembla, ja li donem la benvinguda a la Emma, que em sembla que la tenim ja per aquí. Emma, hola, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, les dues. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me avui a parlar amb vosaltres.
Doncs Anna, si et sembla, des d'aquesta mirada política, no sé, quan tu vulguis, parlem amb la Emma, no?, per parlar d'aquests dos textos.
Sí, sí, podem començar parlant. En primer lloc, diguéssim, d'un article que sortirà aquest any que ve en un recull col·lectiu que porta per nom Màtria o Barbària i que jo he tingut l'honor d'editar. I un dels articles que més m'agrada d'aquest recull és el de l'Emma Zafón, que precisament es diu Rics, Espanyols i Toreros, i fa una repassada sociològico-cultural al País Valencià, no? I bé, en un moment del teu article, Emma, dius que el règim franquista va salvar-se del col·lapse gràcies al turisme, no? A mi m'agradaria que ens expliquessis quin paper creus que va tenir aquest turisme al País Valencià i quin cost ha tingut per a vosaltres.
Clar, jo sempre un poc reflexione de totes les aportacions que ha fet el País Valencià a Espanya, bé com a laboratori o bé com a, experiment econòmic per a salvar els mobles. I sempre m'ha fet això, sempre m'ha cridat l'atenció que en el moment en el que, en dues dècades, no, després de la Guerra Civil, d'aquell experiment autàrquic que no funcionava i en un país absolutament arruïnat on no entraven divises, una maniobra que va ser clau, o que va ser com la xicoteta punta de llança per a després promoure el turisme, va ser aquell explicat viatge del llavors alcalde de Benidorm, de Pedro Zaragoza, al Museu del Pardo per demanar-li a Franco que autoritzara l'ús del biquini a les platges. I crec que és com un xicotet d'inici de tot el que seria després el desarrollismo que ens ha determinat com a societat, que ha consolidat aquesta cultura econòmica del totxo i de la propietat i que d'alguna manera continuem patint a nivell econòmic i fomentant, no?, també.
Mm-hmm. Mira, fem una cosa, ostres, és que em sap supergreu. Ja en parlarem un altre dia quan surti, Anna, si et sembla, aquesta nova proposta de l'Emma, però també avui ens volies parlar sobretot del llibre Casada i callada, no, Anna?
Sí, la veritat és que és una novel·la que retrata una mica aquest panorama que l'Emma ens ha resumit ara molt breument amb altres punts de vista, diguéssim, com el lobby toreret, que si voleu en podem parlar un altre dia, perquè és molt interessant tot el que diu l'Emma sobre els bous a nivell sociològic o el paper que ha tingut Canal 9, no?, en l'espanyolització del País Valencià. I després de tot aquest panorama, ella se centra en un personatge, en una dona que es diu Aurora, el nom de la qual només s'esmenta un cop, o sigui, és realment excepcional, una novel·la en primera persona, al voltant de la vida d'una dona de la qual només sabem el nom un cop i cap a la part final, no? I en aquesta Casada i callada el que fa l'Emma és explicar-nos la presó del matrimoni on aquesta Aurora es troba, no?, i la seva lenta alliberació, no? Llavors, clar, el masclisme és un fenomen global, no? Però també és interessant saber com va afectar a la societat valenciana de postguerra que ens retratava l'Emma, no? I és interessant que ens expliqui, doncs, quins recursos ha fet ella o ha fet servir ella per il·lustrar-lo.
Emma, tot t'escoltem.
Doncs per a il·lustrar tot això, bàsicament, ha sigut l'experiència prèvia. Jo m'he criat en un poble molt xicotet, de l'interior de Castelló, ara té uns 1.300 habitants, i tota aquesta cultura, primer, del nacional catolicisme que hem heretat després de 40 anys de règim i de genocidi franquista, que jo crec que és molt més present del que de vegades en som conscients. I després, aquesta també un poc ferocitat del que diran i de la correcció, del que ha de ser una dona correcta. Una dona correcta ha de ser aquella que fuig de la promiscuïtat, de l'alliberament, de qualsevol forma de gestió del desig i de les pretensions que sigui aliena al matrimoni. Una dona correcta és la que es casa i la que està al capdavant d'una família. Però això encara avui es produeix. I llavors he volgut, d'alguna manera, documentar amb alguns casos propers que han anat versionant i tot això, perquè són reals i s'han produït en un poble com el meu, i també, evidentment, lligar, no?, perquè tota la evolució de la masculinitat té a veure amb això, amb la realitat socioeconòmica, en concret de la meua zona, que és que a partir dels anys 60 va experimentar un auge industrial lligat a la ceràmica.
O sigui, podem explicar, no?, una mica que els dos pobles que més apareixen en aquesta novel·la, sí, són Alcora i Llucena, que són dos pobles de la comarca del Calatén, no?, que estan a 15 quilòmetres entre ells, entenc, i que són propers a Castelló, no?
Sí, estem a la prop de la ciutat, però realment som el motor econòmic a nivell industrial, perquè les fàbriques estan totes concentrades en aquest triangle, que va ser Alcora, Onda i Vila-real, tota aquesta zona de Portelanosa, totes aquestes fàbriques. Clar, el nostre caràcter i la manera en què ens hem entès i desenvolupat com a país va molt lligada al que s'ha cuit ahir i als diferents booms econòmics i polítics que han hagut i que han o bé enriquit o bé empobrit el territori.
Uh-huh. Deixa'm preguntar-li, Anna, que ens queden res pocs minuts a la Emma, si m'ho permet, sobretot la protagonista, l'Aurora, d'aquesta casa de Callada, del nou llibre d'Empúries, de la Emma Zafón, sobretot què és el que li va fer trencar, no?, aquest alliberament. Si és que es pot explicar, sense fer gaires spoilers, Emma.
Clar, jo en aquest cas, i és una cosa que he vist al llarg dels anys, és que algunes de les dones que s'han alliberat del meu entorn ho han fet quan han tingut els fills o les filles criades. Per què? Perquè en molts casos, la protagonista de la novel·la no ho és, però en molts casos encara en aquest medi rural s'ha produït o s'ha registrat el fet de matrimonis, de famílies, i no només al medi rural, també a la ciutat, on només entrava el jornal del marit. Uh-huh. Què passa? O com a mínim és com jo ho he reflexionat amb el temps, que tu, si estàs a soles, pots ser, pues, fugir d'aquesta violència i ni que sigui morir-te baix d'un pont de gana, que no passa res, però quan tens fills a càrrec, això ja no ho penses igual, perquè de tu depèn l'alimentació, la subsistència i un poc la projecció i el futur d'aquestes persones. I llavors, a nivell de novel·la, el que es trenca és quan la protagonista pot arribar a entendre que fins i tot els seus fills estan en risc. I fins llavors ella aguanta i ella traga. És com la infravaloració absoluta de la teua pròpia vida i aquest procés de violència psicològica que t'ha convertit en absolutament res.
Deies, Anna, què li volies preguntar rapidíssimament a l'Emma?
Perquè la conec i li he llegit molts articles, entenc que per ella aquest alliberament de la dona, que retrata també a Casada i Callada, també suposa una embestida a l'Espanya canyí, no, Emma? I què podem fer, diguéssim, en aquest moviment per no quedar lligats a l'altra Espanya, no?, a l'Espanya fraterna?
Ai, clar, és molt complicat, però sí que, evidentment, jo crec que ho hem de fer, no?, i que la nostra militància passa per això, de pegar-li aquestes bofetades a l'Espanya canyí, a aquest model del senyor... És que és com... No m'agradaria allargar-me. És que és com molt un tot, no? Però jo és l'imaginari propi que tinc del senyor aficionat als bous, amb l'escopeta, caçador, aquesta masculinitat, el que es compre o el que s'esforce o està pendent de tindre el millor cotxe de tot el poble, que això també ha sigut una constant en la nostra realitat, de el lluir, l'aparentar, el ser el més que ningú, el ser tan llest i el utilitzar, fins i tot en moments de l'oci, com és el tema del bou, la violència, és ho he intentat explicar com he pogut, és complicat.
És complicat.
No, s'entén perfectament.
I Anna, nosaltres li agraïm molt i es nota la ploma de l'Emma Zafón amb aquest, quan li demanem aquesta concreció, cosa que agraïm moltíssim i més amb ràdio. Emma, ja parlarem, si et sembla, Anna, un altre dia, l'acomiadem a l'Emma Zafón. Gràcies per aquests minuts, encara que hagin estat breus, periodista i escriptora, i que ens ha presentat avui aquest cas d'Ada i Callada de l'editorial Empúries. Gràcies, Emma.
Moltes gràcies.
Eto.
Anna, mira, és que se'ns ha passat volant. Gairebé no hem pogut parlar de gairebé de res, Anna Ponsoda.
Molt bé, escolta, un altre dia ens heu de donar més temps, perquè és que teníem aquí
un putimer de preguntes. Que
un putimer de preguntes, però bueno,
s'ha entès
bé, no? Una sí. mica aquesta realitat socioeconòmica que retrata l'Emma, no? I de quina manera...
Sí, sobretot explicar-ho bé, sí.
Sí, o sigui, de quina manera ha sigut una presó, no?, aquella postguerra, sí. que, de la qual doncs, costa bastant i encara està costant ara alliberar-se. No?
Doncs mira, aquests contrastos que ens ajudaràs, Anna Ponsoda, que no hem dit al poble bé. On estàs, perquè t'escoltem com si estiguessis aquí al costat, però estàs passant
perquè
fred, no?
Un meravellós micròfon per parlar amb vosaltres. Sí, sóc a Plans de Sió, a la Segarra.
Bueno, doncs
sí, que hem fet un Barcelona-Segarra-Llucena.
Fantàstic. Anna, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps per avui. Una abraçada ben forta, Anna Ponsoda.
A vosaltres. Adéu.
Adéu, que vagi molt bé. Nosaltres res, fem una petita tornada i a la tornada l'Hisenda Pineda aquí al Fabricació.